Ja tenies titulars pel Mundial.
Digues, David.
Que el partit Senna el va perdre contra el Shakhtar.
Sí, senyor. Temporada 2004-2005.
A casa o a fora?
Fora de casa, al camp de Shakhtar.
En Rijkaard. Sí. En aquest partit va debutar Messi a la Champions. I Gavito. Us en recordeu, Gavito?
Sí. Ah, sí. Que bo.
I el 200
al
Pagonyà?
El camp antic del Shakhtar.
El 200 al Pagonyà amb gol de Messi, segur, aquest 4-0.
El de la temporada 13-14, ara de seguida confirmo si efectivament, segurament, perquè era un partit de la fase de grups.
4-0 amb l'Ajax, un dels gols.
La temporada del Tata.
Em sorprendria molt. No? Sí, home, sí, jo crec que sí, el Leo. Mira com s'obre la base de dades. És espectacular, aquest
ordinador. Hat-trick de Messi.
Veus? Hat-trick de Messi.
I un de Piqué.
El debut aquell de Messi devia ser aquelles fotos a la banqueta totes amb la manta.
Sí. És que fotia un fred aquell dia.
De cara a demà, Roger, hi ha una bona notícia per Xavi, entre cometes, bona notícia, no?
Sí, en principi pot haver-hi aquesta bona notícia, perquè Joao Félix ha fet avui una part de la sessió amb el grup i demà entrarà a la llista per viatjar a Nàpols amb la resta de companys.
Recordem bona notícia, has dit, no?
Sí. He dit en principi. En principi. Home, una mica de talent.
Un revulsiu, 20 minuts,
ajuda, no? Tenir algun recurs més, però... Sí, en principi és una bona notícia.
Home,
no
fotem. És veritat.
És una bona notícia.
Talent. Som a talent, No n'hem sobrat.
I s'està treballant perquè faci una segona temporada a Can Barça.
Sí.
O sigui, a mi em parles de Joao Félix que torna i no, tinc una sensació absolutament diferent si em dius que torna Rafinha.
Sí.
Jo torna Rafinha, em quedo aquí,
tot i que
fred.
Joao Félix...
Torna Joao Félix, penso, ostres... O si fa tres cosetes, igual ens ajuda.
Esperem.
I què més?
No, anava a dir que el portuguès es va fer, recordem, un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret abans de jugar contra Osasuna el 31 de gener. En tenia per 4 setmanes, però ha retallat terminis i demà ha d'entrar en aquesta convocatòria de Xavi per aquest partit del Diego Armando Maradona. En canvi, Sergi Roberto continua treballant al marge del grup, també es perdrà el partit de Champions, serà el 6è que es perd ja el migcampista de Reus, que havia de tornar a Reus en un parell de partits. Ja serà el 6è que es perd Sergi Roberto. Demà convocatòria, viatja cap a Itàlia a partir de les 11 del matí. Tenim àrbitre també del partit, serà l'alemany Felix Zweier. A veure com li va
no el
conec, al Barça.
Que no sigui protagonista.
Ah,
qui està al Barça? No estarà aquell senyor que es pita a penals? O
Van
Bekkel.
Van Bekkel no.
Que, Jove, què volies dir?
Una... La nevera, aquest.
Què volia dir, Jove?
No, la bona notícia de Joao Félix, jo en tinc una de dolenta, una de terrible, que és que el partit es juga amb data 21 de febrer.
Ai. Sí. Dimecres 21 de febrer jugarem, sí.
Que dels 365 dies de l'any, sí. 366, comptant que és any de traspàs... Sí.
Compta amb la que ve, que la pinta és ser grossa.
És que, clar, és veritat.
És el dia de tot l'any, el 21 de febrer, en què el Barça ara mateix porta una pitjor ratxa de tots els dies de l'any. És a dir, si agafem com a referència els últims 4 partits jugats cada dia de l'any, el 21 de febrer és el pitjor dia.
Escolta, llença l'ordinador per la finestra, tio. Ara volem animar, tu.
M'agrada més el Big Data de Xavi Hernández que el teu,
Com preteneu que Xavi Hernández suporti això?
No, clar,
és que no pot... Tu creus que hi ha un boig al món que es posa a mirar dels darrers dies, els 4 pitjors, i el tenim aquí, tu?
Les dades Jové són entorn del tot.
Però, absolutament. A veure si ho entens. O sigui, de l'1 de gener, tu has mirat els 4 últims partits que va jugar a la gener...
Sí, senyor.
Del 2 de gener, els 4 últims partits, del 3 de gener... I el pitjor,
un boig.
Però el pitjor dia de tots...
El pitjor és el 21 de febrer, execuo amb el 23 de maig. És a dir, en tots dos dies, els últims 4 partits, són 0 victòries, un empat i 3 derrotes.
Però estàs parlant també...
Doncs el 23 de maig, clar, que no sigui alguna cantada sonada, eh?
No, clar, perquè... Mira, et dic els 4 últims.
Els últims 4 anys.
No, perquè no sempre ha jugat el 21 de febrer.
El 21 de febrer. 21 de febrer del 2021 és l'últim, fa 3 anys.
Aviam els les dades.
Barça 1, Cádiz 1, a la Lliga.
Sí.
21 de febrer del 2015, fa 9 anys, Barça 0, Màlaga 1, a la Lliga.
Bo.
21 de febrer del 2009, fa 15 anys, Barça 1, Espanyol 2, a la Lliga, el de la Peñazo.
El de la Peñazo, l'únic cop a la història. És l'únic cop a la història
que el Cué ha guanyat el camp del
líder.
I 21 de febrer del 2007, fa 17 anys, vuitens de final de la Champions, partit d'anada, igual que ara, Barça 1, Liverpool 2.
Hòstia, nen, el de...
ja me'n recordo.
El d'Anfield, no?
És el, no,
no, el, sí, el, sí. El de Camarca Gutjonsen.
No, no, sí, era el Camarca Gutjonsen.
I llavors guanyem 0-1 allà.
El marcatge d'Arbelo a Messi, que ve d'una lesió a la tornada.
Quedem eliminats.
I guanyem 0-1, però quedem eliminats pel valor de gols.
I perds 1-2 a l'anada, gol de Luis Anderson de Sousa.
Bueno, pues es bonic pensar que el 21 de febrer deixarà de ser el pitjor dia de la història del Barça en quant a victòries, perquè perquè guanyarem.
A
veure, David, si se't cau l'ampolla d'aigua.
Sí, no,
obre-la, per això, obre-la.
Però es cau una cosa.
Però
és brutal.
Aquestes dades, com les imagines? És a dir... És que,
no ho sé.
No ho entenc.
No, pensa que la reunió li diu, a veure si traiem alguna dada i aquest boig s'hi posa.
És que és brutal.
És que és retorçat.
Sí, no, en aquest cas no sé com s'ha acudit la
mateixa feina que has fet i pensar, és que no em dona, perquè clar, s'ha arribat al tercer dada i és un gran resultat. Perquè llavors dius, ostres, n'haig de buscar un altre.
Bé, no li feu cas, no li feu cas. A veure, vaig explicar-vos... Vaig explicar-vos molt ràpid com serà la Champions de l'any vinent, que esperem que hi hagi el Barça i el Girona.
Motiva aquest tema, detecto,
m'encanta. M'encanta, sí, perquè canvia el format. No hi ha fase de grups, és una lliga de 36 equips, de l'1 al 36. S'amplia la Champions, ara són 32.
Dos grups, no?
No.
Ah, no?
És una lliga de l'1 al 36.
Un grup, no?
Una lliga de l'1 al 36.
No. Però no juga contra tots, evidentment.
No, el que faran és, d'aquests 36 equips que es classifiquin, insisteixo, hi ha dues lligues que tindran 5 places, i ara mateix són la italiana i l'alemanya. Tindran els 5 primers classificats italians i els 5 primers alemanys, van a la Champions, llavors els 4 primers espanyols, els 4 anglesos...
I per què? Itàlia i Alemanya 5?
Perquè
coeficients UEFA.
És el que deia abans, coeficients UEFA.
Clar, no estem parlant de les dues lligues més importants d'Europa.
Han classificat en els últims anys...
Els equips.
Sí, han classificat en els últims anys més equips a Conference, Europa League i a Champions en fases finals.
Sí, són coeficients.
Llavors, el que faran per fer el sorteig és, per coeficient també dels 36 clubs classificats, els dividiran en 4 pots. Hi haurà 9 equips en un pot, que és el pot A, el pot dels campions, 9 equips en el pot B, 9 equips en el C i 9 equips en el D. I a partir d'aquí començarà el sorteig. Jo crec que el Barça ara mateix està en el coeficient UEFA el 12 o el 13. Per tant, el Barça anirà al pot 2, segurament. I el que faran és...
Sempre quan
es classifiqui, sí. El que faran és, tu jugaràs contra dos equips del pot 1, que és el pot dels campions, un partit a casa i una fora, per sorteig. Jugaràs contra dos equips del pot 2, que és on hi haurà el Barça, en el seu pot, un partit a casa i una fora. Contra dos equips del pot 3, una casa i una fora. I contra dos equips del pot 4, una casa i una fora. És a dir, que la
16 partits.
No, 8.
No, 8.
Una casa i una fora del pot 1, una casa i una fora del pot 2, 8. Llavors, això vol dir que jugaràs 4 partits a casa i 4 partits a fora per sorteig contra 8 rivals diferents.
Llavors no és una lliga.
Sí. Sí que és una lliga perquè a tu et toquen 8 equips...
Però és asimètrica. Perquè pot tocar el Liverpool, jugar a Anfield.
Sí, no, és per sorteig.
Ho plantegen com una lliga...
Sí, però llavors sumaràs 3 punts, un punt, si empates...
Una lliga seria per tots contra tots, o dividir un grup entre dos i que juguessin tots contra tots.
Jo t'explico. La fase de grups deixen de ser de 6 partits, seran 8 partits, la fase de grups.
Del bombo complicat, si el Liverpool està en el bombo complicat i et toca fora, a l'altre tocarà a casa.
Tocarà a casa, però el Liverpool no vindrà al Camp Nou.
No vindrà al Camp Nou aquell any. Aquell any no.
Jugaràs 8 partits a la primera fase en comptes dels 6 que jugues ara.
Sí, jugaràs 8 partits a la primera fase, que són 4 a casa i 4 fora, per sorteig, i el que faran és repartir la dificultat. Jugaràs una casa i una fora del pot 1, que és on hi ha Bayern, City, PSGs, això et toca per sorteig. Del pot 2 et pot tocar un Inter, un Dortmund, una casa i una fora. Del pot 3 ja seran menys difícils, i del pot 4 són els austríacs,
els noruecs i els...
Sí.
Llavors, i els d'Estònia.
Preparar l'Europa al dia.
Llavors, tots els 36 equips jugaran 8 partits, val? La fase de grups. Aquesta primera fase s'allarga fins al gener. És a dir, tindrem partits al setembre, l'octubre, el novembre... el desembre i el gener.
Clar, i quedarà una classificació estàndard
de l'1 al 36.
Tipus lliga.
Hi haurà un equip que tindrà 25 punts, que serà el primer, el segon 23.
Què faràs amb la Copa al gener?
No sé, l'hauràs de refer.
No sé què passarà.
Ara hi ha un forat, i el forat gran, que és des del desembre fins al febrer, que no hi ha Champions.
Aquí hi ha dos partits.
I ho volen omplir.
Hi haurà aquests dos partits. I llavors... quan acabin
això és
aquests...
una mala notícia per la Superliga, de tota manera.
Sí, perquè guanyen més calés tots.
No, perquè guanyen més calés i perquè es va cada vegada semblant més al que pretenia fer la Superliga.
Que era una lliga.
Aquests sistemes cada vegada són més semblants a la nova proposta.
Per això fa la UEFA. Sí,
anem a la part interessant d'això, perquè això
la part interessant.
La part interessant és quan acabin aquests 8 partits de la lligueta.
D'acord.
4 a casa, 4 fora, contra rivals de diferents dificultats. Hi haurà una classificació.
Quants classifiquen per passar?
Llavors, de l'1 al 36, una classificació de l'1 al 36, com ara tenim a la Lliga de l'1 al 20. Bé, de l'1 al 8 van directament als vuitens. I del 9è al 24è, de la classificació, juguen una prèvia.
I això es mesura simplement en punts.
En punts, 3 punts la victòria i 1 punt l'empat.
Amb gol average, etcètera.
Gol average, correcte, general, perquè clar, sí, no hi haurà enfrontaments directes. Llavors, de l'1 al 8è se salten una ronda i ven directament als 8ens, i del 9è al 24è juguen uns 16ens de final, ja, anada i tornada.
I si, ja, i si hi haurà enfrontaments directes, perquè amb un equip que tu has guanyat o has perdut, pots quedar amb els mateixos números de punts, amb el mateix número de punts, sí. I aleshores l'enfrontament directe és qui decideix en realitat qui està davant de l'altre.
L'important, del 9 al 24, juguen una espècie de 16ens de final.
Sí.
Els que perdin van a l'Europa League?
No, els que perdin al carrer d'Europa. Oh. I del 25 al 36, a la primera fase, el gener està fora d'Europa també.
O sigui, no hi hauran descensos a l'Europa League.
No hi ha res.
S'han acabat.
No, l'any que ve d'hora s'ha tornat a classificar per la Champions. Mm. Llavors, del 9 al 24 juguen aquesta ronda de 16ens, i el que fan, per donar una mica de chance, és que del 9 al 16 jugues la tornada a casa, dels 16ens, i del 17 al 24 jugues la tornada fora. Llavors, hi haurà com caps de sèrie, que són del 9 al 16, i no caps de sèrie del 17 al 24. I a partir d'aquí, anada i tornada, i ja passes a 8ens. I a 8ens el mateix. De l'1 al 8, que havien passat directament, en la tornada a casa. Els premien per haver quedat entre el primer i el 8è.
I els emparellaments d'aquests primers 8ens i després 16ens, com és?
De l'1 al 8 són caps de sèrie,
sí.
I dels que passin de la ronda...
Sorteig,
sí, dels que passin de la ronda prèvia no són caps de sèrie.
D'acord, sí, però hi ha sempre doble partit.
Llavors ja és 8ens
sí,
a doble,
doble partit, amb l'anada o a casa o no, en funció de
com hagués quedat. Bueno, hi ha més partits.
Sí, clar, hi ha més pasta per tots els clubs perquè hi ha més partits, no. I hi ha més emoció en el sentit que...
I molt més moviments de jugar amb equips diferents, molts més, perquè no és la lligueta de 4.
No. Bé, no sé, a mi m'agrada aquest format. Serà divertit l'any que ve, ja veurem. Si al Girona, si no. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
T'interessa aquest format?
M'encanta, i serà el mateix a l'Europa League i a la Conference.
Clar, també canvien tots els formats.
Exactament el mateix?
El mateix.
Sí, també juguen sí, 8 partits.
Lliga de 36, amb el mateix.
Home, això està format. Molt bé, perquè el format de l'Europa League, per exemple, era infumable.
No, i que hi haurà emoció fins a l'última jornada, perquè no és el mateix que de 8è que 9è, 16è que 17è, pel cap de sèrie, 24è, 25è, lluitant, si queda estar
a mi m'agrada més la Superliga, encara.
Ah, sí?
Sí, sí. A mi sí. A mi sí, perquè sí que és veritat, i ho hem comentat més d'un cop, aquí a Tertúlies o al diari ho hem comentat molt, per exemple, el Madrid ha guanyat Champions sense enfrontar-se al Barça. I sabem que quan el Madrid s'enfronta al Barça... pateix més que quan s'enfronta amb molts equips.
A mi m'hagués agradat una lliga llarga.
A mi també.
Amb tots contra tots.
Al final que s'enfrontin contra tots em motiva.
O amb la meitat contra tots i l'altra meitat contra tots.
Bé.
I després hi ha un altre argument, soc culer, i al Barça li interessa la Superliga pel tema del repartiment econòmic, i per tant prefereixo la Superliga.
Bé,
clar i català.
Escolta, gràcies per escoltar-me, espero que hagi estat didàctic, que heu entès com funciona.
Ho entès perfectament.
Sí, home, sí, sí, jo al això final, que ha explicat al...
És que, no, és que tinc fregida la família, perquè ja l'he explicat al meu pare, a ma mare, com funciona el plantejament, a mes germana...
Has d'assajar també.
M'agrada.
És evident que les nostres aportacions han millorat el discurs, per tant l'han fet més
a veure,
fàcil.
Demà
pues té mèrit que hagis parlat amb la família, perquè tot passa el dia o dormint o corrent.
Això és veritat, Lluís. Això és veritat, sí, sí. Dues setmanes i mitja per la marató de Barcelona.
Sí? Uf, saps comptar,
no? Els punyals volen,
sí, eh? A mi no compti, no. A mi no l'altre,
sí, no, aquesta... Xaperes, recorda-m'ho, aquesta gent no tornarà.
M'apunto.
Demà fem la Champions a RAC1. Dimecres és el mega partit, Nàpols-Barça, però demà fem els dos partits de la Champions a RAC1. Joan, a veure, què tenim?
Dos partidassos, especialment el de l'Inter contra l'Atlètic de Madrid, una de les millors eliminatòries de 8ens, sens dubte. Dos equips molt consolidats a nivell europeu, sobretot l'Inter, que ve de cada sots campió la temporada passada. Simeone recupera dues peces importants, Morata, recuperat en temps rècord, i Gabriel Paulista. S'han quedat a Madrid Lemar i Azpilicueta, tots dos lesionats. Simeone ha parlat de Morata i del tipus de partit que s'espera demà.
Important que Morata està disponible. Y cuando un futbolista trabaja y se prepara para estar disponible, a mí eso me gusta, me gusta. Después decidiremos si es los 90, si es 60, si es 10 o si no es nada. ¿Por qué? Porque interpretamos el partido de una manera, necesitamos tener muchos duelos, porque va a haber muchos duelos en el partido, me lo imagino de esa manera, y aquel equipo de los dos que logre generar ganancias en estos duelos, tendrá más posibilidades.
Al davant, un Inter que, com ha dit Simeone, és un dels millors equips d'Europa actualment, líder a la Sèrie A amb 63 punts, 9 més que la Juventus amb un partit menys. Lautaro ha marcat 20 gols i Thuram 10, és a dir que sumen 30 entre els dos, una de les parelles més letals del continent. De fet, Lautaro suma 21 gols i 7 assistències entre totes les competicions, un dels davanters més en forma d'Europa aquesta temporada.
Déu-n'hi-do. Ens interessa en clau Barça que guanyi l'Inter, pel que dèiem de la Superliga. I demà també PSV Dortmund.
Sí, 7 anys després torna una eliminatòria de 8 anys de Champions a Eindhoven. L'equip de Peter Bosz està fent una temporada excel·lent, líder de la Lliga neerlandesa amb 10 punts de marge respecte al Feyenoord. Evidentment, a nivell de competitivitat no és el mateix que la Sèrie A, però vaja, déu-n'hi-do el marge que té respecte al segon quan falten només 12 jornades per acabar la competició. No han perdut encara cap partit i la principal referència, Luke de Jong, ha marcat 27 gols aquesta temporada, és el capità.
Perquè la geu de
Luke.
I pel que fa al Dortmund, està lluitant per classificar-se per la Champions a la Bundesliga, no passa per un bon moment, tot i que fa 9 partits que no perd, va quedar primer en el grup de la mort, un fet que té molt mèrit, era PSG, Newcastle
i Milan,
déu-n'hi-do. I aquest mercat d'hivern ha tornat Jadon Sancho per intentar recuperar la millor versió que li va permetre fer el salt a la Premier. Recordem, el Manchester United va pagar 85 milions d'euros.
Demà els viurem amb el Jaume Molló i tota la gent de la Champions a jugar a RAC1 a partir de quarts de nou. Sí, jo crec que sí.
I poca broma amb Luke de Jong, que està en el top 3 dels màxims golejadors d'Europa, d'acord, la Lliga holandesa no és la Lliga espanyola o la Lliga anglesa, però fer 27 gols t'asseguro que no és gens fàcil.
Té mèrit, té mèrit. Amics, ho deixarem aquí, que encara queden moltes coses, i el David Llorenç ja a punt amb el final feliç. Ara parlarem de la Copa de Bàsquet d'ahir.
Ah, molt bé.
Del so dels àrbitres, avui han posat el so dels àrbitres. Hi ha alguna declaració estranyeta de l'àrbitre, avisant al jugador del Madrid,
el Tabar,
de no comentar. Aparta't que te voy a pitar. No, xiula-li, noi, xiula-li.
No, ja li diu. I Hernán Gómez, esto no es NBA, esto no es chaval.
Chaval, sí, sí, increïble. Bé, d'això i d'Alexia Putellas, que ha arribat amb la selecció espanyola femenina ja a Madrid, i
gran curves aquí,
ja sabeu que el Barça hi havia cert malestar.
Incomprensible.
Ara parlem de tot això i al final feliç. Amics, una abraçada, quin gran dilluns.
Espero que ens envies el missatge pertinent per agrair que t'han fet el programa.
Gràcies. Com cada dilluns, David? Dilluns que ve més.
De fet, si algun dilluns no pots venir, tampoc ho notarem.
Pumba! Hòstia, aquesta gent, com diria Mitcher, s'està vinient d'arriba, aquesta gent. Sí, però me'ls estimo. Adeu, fins dilluns que ve.
Bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
Jornades gastronòmiques de la Galera de les Terres de l'Ebre. Del 9 de febrer al 10 de març, restaurants de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, la Ràpita i el Canà us ofereixen menús on el deliciós crustaci és el protagonista. I tot maridat amb vins denominació d'origen Terra Alta. Vine i tasta'ls. Escapades a terresdelebre.travel/jornadesgalera. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tots a minuts i la una. Vinga, recta final del Tu diràs, de seguida amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, i el seu final feliç, com cada dilluns, per tancar el programa. Primer, però, Avui ha estat un dia important en la concentració de la selecció espanyola femenina, Oriol Jové.
Sí, avui és el primer dia, avui ha estat el primer dia de la selecció espanyola femenina de concentració a les Rozas. De les 25 jugadores convocades, se n'han exercitat 17, entre les quals, evidentment, no hi havia Alexia. Fa 3 mesos que no s'entrena amb el Barça per lesió. N'hi hauria per llogar-hi cadires que el primer dia amb la selecció doncs, ja s'entrenés amb la resta de les seves companyes. Tant ella com Tere Abelleira, la jugadora del Madrid, han fet feina específica encarada a la seva recuperació, que, segons ha explicat Relevo, s'ha consensuat amb els clubs aquesta feina específica que ha fet tant Alexia com Tere Abelleira. A més, hi ha 3 jugadores del Barça que no s'han exercitat amb el grup. Són Aitana i Iona Batlle, que han treballat amb Bambes i amb els fisioterapeutes, i també Salma Parayuelo, que s'ha entrenat a un altre ritme. Per tant, de les 8 convocades del Barça, només 4 s'han entrenat a ple rendiment amb el grup. Són Mariona, Catacoll, Irene Paredes i Vicky López, que amb només 16 anys ha viscut el seu primer dia com a jugadora de la selecció espanyola. Recordo que Espanya afronta aquests dies la Final Four de la Nations League, primer títol de l'any i primer títol que la selecció podria guanyar després del Mundial de l'estiu. Divendres, semifinals contra els Països Baixos, i dimecres de la setmana vinent, hipotètica final contra França o Alemanya. En tots dos casos, a partit únic a la Cartuja. A més, si Espanya passa a la final, estarà ja automàticament classificada també pels Jocs Olímpics d'aquest estiu.
Per tant, doble prèmia, aquesta Nations i aquest partit de divendres a la Cartuja de Sevilla entre Espanya i els Països Baixos. Seguirem de ben a prop i pendents de com va amb Alexia Putellas, amb tot l'enrenou que ha generat aquesta convocatòria a Can Barça. I avui també és l'endemà de la final de la Copa del Rei de bàsquet, ara ho dèiem, i s'ha fet públic el vídeo amb els àudios de l'àrbitre principal d'aquest partit d'ahir, el Martín Carpena. És el senyor Antonio Conde. L'has estat escoltant, Puig?
Sí, és un vídeo de 4 minuts, acostuma a penjar a la CB en finals de Copa o de Lliga o en algun clàssic també durant la temporada regular. Vídeo editat, evidentment, surt el que volen, però és, jo crec que és interessant per veure una mica com és la relació de l'àrbitre amb els jugadors. 3 exemples, una queixa de Grimau per unes possibles passes a Tavares en una acció que va acabar en falta de Billy Hernán Gómez.
No, no hay ningún movimiento. No, gracias, está escucha, haciendo esto, está cambiando el pie de pivote.
No ha cambiado el pie de pivote, lo ha dejado fijo.
Lleva todo el partido igual.
El jugador no puede levantarse de los banquillos, está en la zona de banquillo, está fuera, pero no se puede levantar, si no, lo tenemos que levantar. Tenemos que avisar al banquillo, ¿va?
Tenemos que avisar al banquillo, s'aixecava un jugador que era un dels descartats, reclamava passes, eren passes, de fet, era una acció que ahir vam comentar a la transmissió, tot i que ell diu que no aixeca el peu de pivot. L'àrbitre avisant Tavares també que ha de sortir del tot de la zona per evitar els 3 segons, se sent la provítola de lluny, de fons dient-li que no l'avisi, que xiuli 3 segons, que no és ningú per reclamar o avisar Tavares.
Eli, Eli, salimos de la zona, van entero, los dos pies fuera,
La pita es diu, come on, diu Conde. Jo crec que s'ha entès més vamos que come on, la provítola. I un últim document, una conversa de Conde amb Campazzo, a qui esmentava sense dir-ne el seu nom Roger Grimau, per haver acabat amb només 3 faltes al partit.
No gesticules tanto cuando estás en las situaciones con el balón. Gesticules demasiado, yo no sé si te hacen falta o no. Tú sigue jugando, pero no me hagas gestos extra, porque entonces no sé si hay algo, ¿no?
Doncs no hagués gestos extras al consell que li dona Conde a Campazzo.
Massa consells aquí cap al Madrid, em sembla a mi.
El Barça, per cert, que no presentarà una queixa formal a l'ACB per l'arbitratge d'ahir. Pot ser que ara que demani explicacions d'algunes accions, però no hi haurà una queixa formal del Barça a l'ACB per l'arbitratge ahir a la final de Copa. De moment tenim assegurat un altre Barça-Madrid. Encara, segur, de la segona volta, la Lliga ACB serà el 7 d'abril al Palau Blaugrana, més enllà dels que puguin venir amb possibles play-offs d'Eurolliga o de la Lliga ACB.
I avui, per cert, en clau bàsquet ha començat també la concentració de la selecció espanyola masculina amb un gran protagonista, que és Ricky Rubio.
Sí, concentrats a Saragossa, en jugaran dijous el primer partit classificatori per l'Eurobàsquet de l'any que ve. Serà contra Letònia, podria suposar el retorn de les pistes de Ricky Rubio. El segon partit d'aquesta aturada FIBA per la selecció espanyola serà diumenge a Charleroi contra Bèlgica.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte.
Aquest hola és de Ricky, un dels responsables de comunicació de la Federació Espanyola, que estava gravant l'arribada dels jugadors a l'hotel de concentració. És el document que ha penjat la selecció espanyola masculina. Recordem que a més de Ricky Rubio també hi són els jugadors del Barça, Joel Parra i Darío Brizuela. La convocatòria és de 14 jugadors, també hi ha 6 jugadors convidats, joves en projecció, com és el cas del jugador de la penya Jordi Rodríguez.
Molt bé, Puig, gràcies.
Bona nit.
avui també ha començat el test de MotoGP de Qatar. És l'últim d'aquesta pretemporada 2024. Hola, Quim Salvador.
Hola, Aleix, bona nit. I ha començat amb domini altra vegada del campió Pecco Bagnaia, que ha estat el més ràpid, i del subcampió Jorge Martín. Tots dos amb Ducati, els dominadors de la temporada passada, també van ser els millors, i també per aquest ordre el test anterior de fa dues setmanes a Sepang. Bagnaia ha estat avui dues dècimes més ràpid que Martín, i el tercer i el millor dels catalans ha estat a menys de tres dècimes Aleix Espargaró, que ha explicat a DAZN que està encantat amb la seva nova Aprilia.
Se lo he dicho a Romano cuando acabó el primer día, que solo se... solo es otro test más, pero que me gusta mucho la moto, que han hecho un buen trabajo, que está yendo como me esperaba, y la verdad es que ojalá lo podamos reconfirmar. Solo es un test, pero siempre es positivo e importante divertirse. Me estoy divirtiendo mucho este año con esta moto y está saliendo todo muy bien.
Aquest Romano que cita la Leche és Romano Alvesiano, un dels responsables tècnics de l'escuderia Aprilia. El seu company de marca, Maverick Viñales, ha estat cinquè, i Àlex Márquez, amb la Ducati de Gresini, ha estat setè. El seu germà Marc, setzè a nou dècimes. El resultat és discret, però Marc Márquez diu que està satisfet amb la feina feta.
Bueno, content de com ha anat el dia avui en general. És veritat que si mires la classificació no ho sembla, però hem fet passos endavant, hem anat trobant millor i millor, i res, content de com està anant, i demà tenim l'últim dia d'entrenos on serà important sortir amb una bona base per afrontar la primera cursa de la millor manera.
Més lluny, Alec Rins amb Yamaha, 19è a un segon i sis dècimes. Demà, segon dia del test de l'Usail i últim de la pretemporada de MotoGP abans del Gran Premi de Qatar, que inaugurarà el Mundial del 8 al 10 de març, també a l'Usail.
Queden menys de 3 setmanes, perquè torni el motociclisme i el Gran Premi de Qatar, aquesta estrena de MotoGP i, evidentment, de Moto2 i Moto3. Alguna cosa més, Quim?
Sí, avui DAZN ha anunciat que Pol Espargaró, que enguany és pilot de proves i reserva de KTM i GasGas, serà aquesta temporada presentador de la seva cobertura televisiva de MotoGP. I en quatre rodes, avui hem sabut també que Àlex Palou, bicampió de l'IndyCar, disputarà aquest any les 24 hores d'Le Mans amb l'equip Cadillac.
Que tingui sort, Àlex Palou, i segur que en tindrà Pol Espargaró.
Ho farà molt bé.
Ho fa molt bé davant de les càmeres, igual que pilotant. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Final feliç. Hola, David Llorenç.
Hola, què tal?
Què tal? Un dilluns més, benvingut al Tu Diràs. Això és casa teva, és el teu espai, per tant, endavant. Explica'ns quin final feliç.
Me'n vaig perquè ja és l'hora. Com que entrem tard, mira, vaig a casa i acabem.
Cada dia ho estem fent millor, eh? Avui ja com...
Bueno, avui, 4 minuts, o sigui, estic virtualment morcillón. O sigui... En fi.
Què portes avui?
Avui et porto una tenista americana que es diu Taylor Townsend, que és una tenista de 27 anys, és classe mitjana. No estem parlant d'una supertop, però vull dir, com a tots els esports...
Juga actualment,
Sí, sí, sí. Val. Té 27 anys, juga actualment. És la número 73 del rànquing mundial individual. El seu millor rànquing és un número 61, que no seria per tirar coets, però, escolta'm, vull dir, si no hi hagués classe mitjana, no hi hauria classe alta, saps el que et vull dir?
Sí, sí.
En dobles li va una mica millor, és la número 10 del món del rànquing de dobles, ha arribat a ser la número 5 i, de fet, ha disputat dos finals de Gran Slam, a Roland Garros l'any passat i el US Open el 2022, en dobles, estic parlant. Mm. El que passa és que la seva trajectòria esportiva, si s'ha caracteritzat per alguna cosa, és pel seu aspecte físic, perquè és corpulenta, rabassuda, per dir-ho d'alguna manera. Medeix 1,70 m, però és una noia que no està prima. Lo de si tens més pes del que compta o no, això depèn del rendiment. Vull dir, això jo crec que és molt subjectiu.
I tant.
Però a ella li ha marcat molt la trajectòria. De fet, aquesta noia era la número 1 mundial com a júnior a la seva època, era molt bona. Una tia més que juga servei voleia com feia la Navratilova en la seva època, cosa que ja no es veu ara. El que fan els jugadors, tant ells com elles, és pagar pals des de qualsevol puesto. Ella és més fina, és una tenista de canell, d'un bon servei angulat, és a dir, és una tia tècnicament bastant exquisita.
Esquerrana, per cert,
Sí, esquerrana, sí, esquerrana, correcte. I ella, de fet, com a número mundial júnior, va poder entrar quan tenia 14 anys al quadre gran del US Open i tal, però a l'any 2015 ella entrenava sota el paraigües de l'Augusta. L'Augusta és la US Tennis Association, la federació nord-americana de tennis, i el que fa és que en els talents emergents, com el seu cas, com el cas de la Taylor Townsend, els hi proporciona entrenadors, els hi paga els viatges, els hi facilita entrar als tornejos que es fan a casa, etc. Doncs ella va fer, com havia fet l'any anterior, el 2012 va sol·licitar una wildcard per entrar al quadre gran del US Open i li van dir que no. I va dir...
Per què?
Per què no? Clar. I li van dir, perquè estàs gorda.
No fotis.
Això és el que
això encara passa ara.
Això és molt heavy, això va ser el 2012, vull dir, fa 3 dies. El portaveu de la USTA, que era el Patrick McEnroe...
Però què més dona? Vull dir, si tu t'has guanyat per rànquing, entres.
Correcte, correcte. Es van argumentar-ho en què ho feien per protegir la seva salut. Val? Quan és un argument que no s'aguanta per enlloc, perquè si tu ets número mundial júnior vol dir que entrenes i jugues pràcticament cada setmana. Ah. És a dir, tu has d'estar en forma, si no arribes a número mundial júnior, segur, segur. El cas és que allò va aixecar una polseguera important. Ella va anar al US Open pagant-se el desplaçament ella, passant per la criba de la fase prèvia, perquè li van denegar el wildcard, però no li poden impedir que participi. Va passar la fase prèvia, va arribar a primera ronda. A primera ronda es va enfrontar amb l'Arantxa Parra, amb una tenista espanyola, sí, i la va guanyar, i a segona ronda va perdre. Però clar, ja li havien posat l'etiqueta. I allò va aixecar molta, molta polseguera, perquè exjugadores com la Martina Navratilova o la Zina Garrison de seguida li van fer costat, van despotricar moltíssim contra el Patrick McEnroe i contra tota la infraestructura de la USTA, com és lògic i normal. Però clar, hòstia, ella va entrar amb una mena de depressió i no va ajudar tampoc a la seva salut mental el fet de que s'enterés pràcticament al mateix temps que la seva mare es quedava amb els calés que ella guanyava sense dir-li res. Hòstia. O sigui, que dius, clar, va haver de refer tot el seu entorn, amb gent nova, amb gent de més confiança, separada de la seva família, li havien posat ja l'etiqueta de que estava gorda, els tornejos se la miraven amb lupa, hòstia, no ha de ser fàcil gestionar tot això. Clar, potser per això mai va acabar de donar el pas en categoria absoluta i refrendar el que prometia com a júnior. Però bueno, ella va veure una... De fet, el seu millor... No guanyat mai cap torneig amb individual, evidentment. El seu millor resultat en Gran Slam és una quarta ronda al US Open, però no ha fet resultats allò que cridin l'atenció. Això sí, tens el doble, que és més per especialistes, però escolta'm, et pots guanyar la vida. De fet, ella amb 27 anys gairebé frega els 4 milions de dòlars en guanys, que ja et dic jo que els 27 anys ja no els havia guanyat, ni els 27, ni els 37, ni els 47, ni els 57, tampoc, però bueno, vull dir...
Quan estic veient que l'Open d'Austràlia va arribar a tercera ronda, ara al gener, de dobles, eh?
Sí, sí, ella va fent, aviam, amb 27 anys ja és difícil que faci el salt aquest que ja hauria d'haver fet, perquè no li pertoca per edat, però el cas és que ella ha sabut refer-se en aquesta etiqueta que li van posar, va aprofitar la pandèmia per ser mare. Va ser mare amb 24 anys, va tenir un nen i bueno, se les ha apanyat per compaginar la seva faceta de mare amb la de tenista professional. I ara mateix juga amb absoluta normalitat, ningú li crida l'atenció al seu aspecte físic, que et quedaràs que no he dit el pes, però bueno, mesura 1,70 i ronda els 80 quilos. Tampoc és una cosa
normal, sí.
Vull dir, si tu veies jugar a la Serena Williams... Era una dona corpulenta, també, sobretot a l'última època. O sigui, quan, evidentment, quan més gran ets, menys prim estàs. Això sol passar, és llei de vida. Però, bueno, ella s'ha fet aquest lloc i, hòstia, jo tinc ganes de que aviam si ens dona alguna sorpresa i encara que sigui un torneig de poca volada, però, cony, que guanyi un títol individual, que estaria bé.
I tant.
Perquè de doble sí que n'ha guanyat, però individuals no n'ha guanyat mai cap. I encara que sigui només per lo canutes que l'has hagut de passar pel seu aspecte físic, doncs escolta'm, i una altra cosa, ja no és només un tema físic que t'assenyalin per estar passat de pes o suposadament passat de pes. Això li haguessin fet a un home? Em pregunto.
Segurament no, però passen tants aspectes de la vida, no?, que hi ha sí. Encara tantes diferències entre homes i dones. Que...
Sí, sí, però és la pregunta punyetera, eh? Jo no recordo un cas d'un jugador que li hagin...
No, que li hagin dit alguna cosa pel seu aspecte físic.
Correcte,
en un
correcte, torneig.
Sí,
correcte,
sí.
Correcte. Però bueno, veurem com acaba el tema, encara estem actiu, i escolta, tant de bo tingui una il·luminació d'aquelles d'una setmana i guanyi algun torneig, perquè, mira, és una manera de ressarcir-se de tantes penúries que han anat passant.
Sí, sí. M'agrada la història avui de Taylor Townsend. Estic veient que, mira, casualitats de la vida, d'aquí a unes hores juga un partit contra una espanyola que es diu Jessica Bouzas. Mm-hmm. És un challenger, que és sí, estan fora del circuit WTA.
Sí.
Allà sumes punts.
Eh? Sí, clar, són tornejos menors que et donen punts per poder entrar després a tornejos més grans. Sí. És a dir, és el que fa la classe mitjana per poder tenir accés a premis més grans.
Doncs mira, d'aquí una estona, Taylor Townsend contra Jessica Bouzas en el Challenger de Puerto Vallarta, a Mèxic. A veure si té sort en aquest partit. Molt bé, David, et seguim llegint a Mundo Deportivo, com sempre, i gràcies per una història més del final feliç.
Ens veiem.
I acabarem, com sempre, amb les portades que trobareu aquest dimarts als vostre guiós de referència. Ho farem amb l'estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez. Hola, Rubén.
Bona nit, Alex.
Què tal? Bona nit. A veure, què diu la premsa aquest dimarts?
Doncs Mundo Deportivo obre amb el duel del talent amb Kvaratskhelia i Lamine Yamal, qui són els dos jugadors més desequilibrants del partit d'aquest dimecres. L'Esport té a Víctor Osimhen com a protagonista i titula Nàpoles al rojo vivo després del canvi d'entrenador a 48 hores del partit contra el Barça. D'altra banda, l'Esportiu titula Misèries paral·leles, comparant les difícils situacions de Barça i Nàpols, i a Madrid, Marca titula Ja està firmado, i fa un repàs a totes les portades que ha dedicat al traspàs de Kylian Mbappé al Real Madrid, que no són poques, i l'As també té el mateix protagonista i diu que ja està atat.
Atado, diuen, no? Ja està atado. Molt bé, doncs demà podreu llegir tot això. Gràcies.